Si teniu ganes de viatjar, de passejar, de fer volar la imaginació per l'extraordinari univers musical, comença el Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. El Gran Tour, amb Victòria Palma.
Quan una persona enyora un lloc, el que realment enyora és l'època que correspon a aquell lloc. No s'enyoren els llocs, s'enyoren els temps. José Luis Borges. Ell va ser poeta, narrador i assagista argentí. Havia nascut a Buenos Aires el 1899 i va ser nominat diverses vegades pel Premi Nobel de Literatura, un premi que no va aconseguir mai. I de fons és música de Richard Robbins. És un tema de la banda sonora de la pel·lícula del 1992, Retorn a Howards End, una pel·lícula basada en una novel·la de l'any 1910, de l'escriptor Edward Morgan Forster. I això és Catalunya Música. És el Gran Tour. Comença el viatge d'avui. Benvinguts. El Gran Tour, una altra manera de viatjar.
L'origen d'aquesta música l'hem d'anar a buscar a la ciutat de Linz, l'any 1863. Aleshores, aquest compositor, Anton Bruckner, tenia 39 anys. I va ser quan en aquesta ciutat va sentir per primera vegada l'òpera Tannhäuser de Richard Wagner. I en aquell moment estava fent uns intensos estudis teòrics a través d'un curs per correspondència. Feia rigorosos exàmens, un cop a l'any a Viena. Però a l'acabar els estudis es va sentir obligat a anar més enllà. A partir d'aquí i després d'aquell encontre amb Wagner, immediatament va començar a compondre les seves primeres obres significatives, instrumentals, les seves tres primeres simfonies i sota l'embruix del mestre. Però aquesta simfonia, que és la número 7, era el moment, era el monument que el compositor escrivia, un monument commemoratiu a Richard Wagner. La seva simfonia número 7, que havia estat completada després d'una representació que va sentir uns anys més tard de Parsifal a Bayreuth. Era l'any 1882. Doncs d'aquesta manera acaba el darrer moviment, així acaba la sinfonia número 7 d'Anton Bruckner en mi major, i que hem sentit a la versió de l'Orquestra Filarmònica de Viena que dirigia Herbert von Karajan.
Avís als viatgers. Si teniu algun suggeriment, una idea o simplement voleu dir la vostra, ho podeu fer escrivint a elgrantour@catmusica.cat. Seguiu gaudint del viatge.
Come fly with me, we'll fly, let's fly away,
fly away.
If you can use some exotic tunes, then we'll sing the night away, hey.
Come on, fly with me, we'll fly, let's fly away.
I ara dos temes en un. El primer toca més de peus a terra. És una cançó, aquesta cançó que estem sentint, explica fets de la Segona Guerra Mundial, quan els pilots d'aviació de l'armada nord-americana volaven i relataven les seves aventures en els llocs més extravagants del planeta. La va escriure Sammy Cahn. I l'altra que sentirem, doncs, proposen que anem volant a la Lluna. Una cançó de Bart Howard i que porta per títol Porta'm a la Lluna. La versió, quartet del Barbershop.
We'll just fly, pop, pop, pop. Sorry, I was again up there, so you so near, so near, right here, right here. Angels sing because we're together.
Fly me to the moon and let me sing among the stars. Let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me.
Ba-ya-da.
Fill my heart with song. Let me sing forevermore.
Ba-da-da-da.
You are all I long for, all I worship and
adore.
In other words, it's up.
Please be, baby, won't you be true?
Ba-da-da.
I love you weather-wise. It's such a lovely day. Say the word and we'll beat those birds down to Acapulco Bay.
It is perfect for a flying honeymoon, they say.
Come on,
fly with me, come fly, we'll fly.
Viatge per fer volar la imaginació.
I el següent trajecte el farem ara en Henry Purcell, la música i Afrabent, la inspiració. Mireu, l'any 1695, l'estiu d'aquell any, Henry Purcell escrivia aquesta música, una música incidental que es basava en una obra teatral escrita 15 anys abans per la dramaturga, escriptora i espia britànica Afrabent. Ell havia nascut l'any 1640. Una de les primeres escriptores professionals de la història, professionals d'Anglaterra. L'obra de teatre que ella va escriure portava per títol Abdetzalar, tal com Purcell titularia la seva música incidental o La venjança del moro. Però qui era ella? Purcell sabem tots qui és, però i ella qui era? Doncs mireu, Virginia Woolf, per reivindicar la seva memòria a una habitació pròpia, li va dedicar aquestes paraules i diu: totes les dones juntes haurien d'anar a llançar flors sobre la tomba d'Afrabent, perquè ella va ser qui ens va ensenyar que teníem dret a permetre que les nostres ments parlessin.
Thank you.
Doncs estàvem sentint música de Henry Purcell, sentíem la suite Abdelazzer, la suite que pertany a la seva música incidental i que està basada en una obra teatral d'Afra Ben. Ho hem sentit a la versió de l'orquestra de cambra Finger Noise. I seguim a la sintonia de Catalunya Música. Estem escoltant la sinfonia número 1 de Ludwig van Beethoven. Una música que ens servirà de banda sonora del llibre que he escollit avui. Avui és divendres, ara podríem fer la parada. I el llibre d'avui, del Club de Lectura del Gran Llibre, del Club de Lectura del Gran Tour, vull dir, porta per títol La música com a pensament, el públic i la música instrumental en l'època de Beethoven. Mireu, l'ha escrit Mark Evan Bonds, professor de musicologia a la Universitat de Carolina del Nord i també és editor d'una revista que porta per títol Beethoven Forum i autor d'altres llibres. Aquest és el que porta per títol La música com a pensament. I el que fa el seu autor és traslladar-nos al segle XVIII, quan la música instrumental estava subordinada a la vocal. El filòsof Kant afirmava que la música sense text era plaer més que cultura. I Rousseau deia que la música sense text no permetia expressar idees. Tot i en tot el segle XIX es va produir un canvi profund. La música purament instrumental va començar a considerar-se un mitjà de coneixement i es valorava precisament perquè era aliena a les limitacions del llenguatge. I el que fa l'autor en aquest llibre, a la música com a pensament, és analitzar l'origen d'aquest canvi de mentalitat en els oients de finals del XVIII i principis del XIX. I el text que jo us porto per llegir-vos té a veure amb aquest ascens de la sinfonia. Porta per títol aquest capítol un gènere insòlid, l'ascens de la sinfonia. I diu així: en molts aspectes, que la sinfonia arribés a convertir-se durant les darreres dècades del segle XVIII en el gènere instrumental més prestigiós de tots, va ser un aconteixement insòlid. En aquell moment era un gènere relativament jove, perquè fins la dècada del 1720 no havia passat de ser l'obertura, sinfonia com solia anomenar-se-la, d'una òpera, per arribar a convertir-se en una obra independent en diferents moviments. Bé, no obstant això, la sinfonia no va deixar de ser un gènere d'importància secundària dins de l'estètica musical anterior al 1800. A les cròniques els hi faltava el compromís crític típic de les reaccions a la música instrumental, que solien donar-se en l'època. Perquè durant molt de temps s'havia considerat que la música sense paraules era un art menor. Els músics poques vegades donaven un pas al front i escrivien una primera sinfonia, fins que no havien demostrat el seu ofici en formes musicals més breus i menys exigents. Per exemple, Beethoven no va escriure la seva primera sinfonia fins que va tenir 30 anys. Abans, les seves publicacions en números d'opus havien consistit en peces breus per a piano, sonates, per a un o dos instruments, trios, quartets de corda, un septet, dos concerts per a piano. Però al cap d'un temps, el llegat de Beethoven faria que la difícil tasca d'escriure una sinfonia fos encara més important. Schubert va parlar de trobar el camí cap a la gran sinfonia a través dels quartets, mentre que Brahms va esperar tenir 43 anys per concloure el seu primer tentatiu en el gènere. Mai escriuré una sinfonia, deia. No us podeu imaginar el que sentim els de la nostra classe? Brahms es referia als compositors, el sentir sempre a un gegant com ell, marxant darrere les nostres passes. El principal estímul per aquest nou panorama estava en el canvi d'actitud davant la naturalesa de l'art, en relació entre la música i la filosofia i l'aparició d'una nova concepció del propi acte de l'escolta. I de fons és música de Beethoven, és la seva sinfonia, la primera sinfonia, la sinfonia número 1, el seu opus 68. Una sinfonia que avui ens serveix per il·lustrar el llibre La música com a pensament, el públic i la música instrumental a l'època de Beethoven, del professor Mark Evan Bonds. Thank you.
Doncs estàvem sentint música de Beethoven. Era el primer moviment de la seva sinfonia número 1 en do menor, l'opus 68, un poco sostenuto allegro, a la versió de l'Orquestra Filarmònica de Múnich sota la batuta de Christian Thielemann. Una música que avui ens ha servit de banda sonora, o més ben dit, per il·lustrar la lectura del llibre d'avui. Un llibre que porta per títol La música com a pensament, el públic i la música instrumental en l'època de Beethoven, de Mark Evan Bonds, i que és un interessantíssim assaig sobre la interpretació, tan singular com rigorosa, de les causes i els efectes de la revolució en l'escolta i en les recepcions musicals. I entre una cosa i una altra, històries, músiques, poemes, llibres, hem arribat al final del tour d'avui. I el souvenir que avui us porto té a veure amb el principi d'aquest viatge. Quan us explicava que Borges deia que una persona, quan enyora un lloc, el que realment enyora és l'època que correspon a aquell lloc. Que no s'enyoren els llocs, sinó els temps. I això m'ha fet pensar en la novel·la d'Edward Morgan Forster, del 1910. I que aquí vàrem conèixer a la pel·lícula, el títol de la pel·lícula, El retorn a Howards End. Doncs aquest souvenir us l'explico, o us el porto, perquè també té a veure amb Beethoven. Perquè hi ha un cèlebre passatge d'aquesta novel·la on Forster capta perfectament la varietat de maneres d'escoltar 6 personatges en una sala de concerts que reaccionen de 6 maneres indiscutiblement diferents davant la mateixa obra. L'obra és la 5a sinfonia de Beethoven. És el moment, com diu l'autor, més sublim que ha penetrat mai en l'oïda humana. I continua dient, satisfà a persones de tota mena i condició. Es pot ser, diu el novel·lista, com la senyora Munn, tamborilejar furtivament, sense molestar ningú, per suposat, quan apareixen les melodies. O com Helen, que veu herois i naufragis en el torrent de la música. O com Margaret, que només veu la música. O com Tibi, que està profundament versat en el contrapunt i sosté la partitura oberta al damunt dels seus genolls. O com la seva cosina, Fräulein Mosebach, qui no deixa de recordar que Beethoven és un alemany, o com l'enamorat d'aquesta senyoreta que només pensa en ella. En qualsevol cas, la passió de la teva vida es torna més intensa i no pots deixar d'admetre que surt a compte pagar 2 xelins per aquest so. I tot això per explicar-nos que els oients i el mateix novel·lista tenen els seus propis mètodes i motivacions quan escolten una música i no hi ha raó per pensar que el públic dels temps de Beethoven fossin diferents. I de fons és la cinquena, l'obra que comenten aquests protagonistes d'aquest fragment. I, estimats i estimades, avui ho deixem aquí, fent volar la imaginació per aquest inabastable univers musical i poètic. Doncs bé, us ha fet companyia qui us parla, Victòria Palma. Adéu-siau.
El Gran Tour, un viatge particular, molt particular. Amb Victòria Palma, a Catalunya Música. Si voleu dir-hi la vostra, ens podeu escriure a elgrantour@catmusica.cat.